bon dia, la millora de les façanes de la plaça Major d'Olot ha de permetre posar en joc el 30% dels pisos tancats que hi ha en aquest punt de la ciutat.
L'informatiu del migdia.
Doncs acordem amb cada un dels propietaris les condicions i els terminis per fer la rehabilitació d'aquests habitatges buits. Els beneficiaris o les finques són 19, les que es podran obtenir fins a un 90% del cost de la rehabilitació.
És el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Vayreda. Ho ha dit durant aquest dijous al ple de l'Ajuntament, on s'han aprovat les bases de les subvencions per la millora estètica dels immobles. Per l'equip de govern, aquesta actuació permetrà recuperar la centralitat de la plaça Major. En canvi, l'oposició considera que no és prioritària. De seguida escoltem tots els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest divendres 23 de desembre de 2022.
El dia en 4 minuts.
De la plaça Major, parlem de la plaça del Mig perquè el seu estat torna a aparèixer al ple de l'Ajuntament d'Olot. El regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, ha reconegut que el terra no està donant el resultat esperat i ho atribueix a les condicions d'humitat particulars de la plaça i a la variació de la pendent. En successos, un home ingressa a presó a Olot després de cometre dos robatoris amb força en menys d'una setmana. El detingut compta amb diversos antecedents i el jutge n'ha decretat el seu ingrés a presó. En cultura, els Pastorets de Maià de Montcal tornen després del parèntesi provocat per la pandèmia. Són especials perquè compten amb la col·laboració de tot el poble i, a més, fins i tot, s'hi poden veure nadons representant el Nen Jesús. És un dels més antics de la comarca, ja que hi ha testimonis gràfics de que ja es feien abans de la Guerra Civil. I les misses del Gall van donant pas a les misses del Pollet. Són les celebracions religioses de la vigília de Nadal que es traslladen al vespre per conciliació familiar i perquè els capellans que les oficien puguin arribar a totes les parròquies. En esports parlarem de la Terra de Remences, que engega una nova edició amb una pujada de preus com a principal novetat. La prova, que any rere any aplega una gran multitud de ciclistes, ja ha obert inscripcions. Hi haurà dos recorreguts, com ja és habitual, una prova curta de 5 km i una de llarga de 175. I en bàsquet, nou clínic del Club Bàsquet Olot, el tècnic del Fuenlabrada, Josep Maria Raventós, ha dirigit aquesta setmana una formació tècnica i pràctica basada en l'atac i els sistemes ofensius que a dia d'avui s'estilen al bàsquet europeu.
Posar l'arbre de tota la vida, al mateix lloc, les mateixes receptes, les mateixes Nadales. Hi ha tradicions que no canvien, que ens fan ser el que som. I nosaltres som el que som gràcies a vosaltres, perquè un any més ens obriu les portes de casa vostra per il·luminar els moments més càlids de l'any. Perquè un Nadal més som testimonis de l'energia més bonica entre generacions. Perquè no hi ha millor regal que la fidelitat dels nostres clients. Bon Nadal. Bassols.
Moment de repassar l'actualitat més enllà dels volcans. El preu de la llum al mercat regulat per aquest divendres marcarà el nivell més baix dels últims 19 mesos i caurà en picat fins als 21,12 euros al megawatt, segons els registres de l'operador del mercat ibèric de l'energia. Es tracta, per tant, de l'import més baix des del maig del 2021. Per altra banda, la inflació irromparà aquest any en els àpats de Nadal. L'habitual encariment de molts productes aquests dies se sumarà a la pujada que ja s'ha acumulat durant els últims mesos. En successos, l'assassí d'Alcàsser, Miquel Ricard, en llibertat provisional acusat de tràfic de drogues. L'únic condemnat pels assassinats del crim d'Alcàsser va quedar detingut dimarts i seria el líder d'un narcopís al barri del Raval de Barcelona. A la pàgina internacional, un ciclobomba amenaça el Nadal als Estats Units i ja s'han cancel·lat milers de vols. Els Estats Units estan en alerta per una gran borrasca que arribarà de manera molt ràpida, serà molt extensa i farà desplomar les temperatures. El jutge allarga un mes la presó provisional per a Eva Kaili pel Qatargate. La presidenta del Parlament Europeu ha defensat la seva innocència en la declaració a porta tancada al Palau de Justícia de Brussel·les. I Pelé empitjora del càncer i rep cures per disfuncions renals i cardíaques. La salut de l'exjugador brasiler ha empitjorat en les últimes hores i, segons la premsa del Brasil, els seus familiars comencen a acomiadar-se'n.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Bé, previsió del temps per aquest divendres que ens porta un ambient primaveral. Màximes per sobre dels 20 graus. Notarem que es dispara la temperatura. Entre les 2 i les 4 de la tarda pot entrar una mica de vent de ponent, vent de garbí, superior als 40-50 km per hora, i això farà que la temperatura doncs, es pugui disparar literalment cap a aquests valors de 22-23 les més altes al litoral i prelitoral. Entre avui i el cap de setmana no descartem algun rècord de calor a desembre, fregant els 24-25 graus. Pensem que la nit passada hi ha hagut mínimes molt altes a la Cellera de Ter, 14 graus, igual que l'Estartit. En canvi, a l'interior hi ha llocs on no ha fet gaire vent i ha baixat la temperatura, 2 a Vic, 2 a Olost o 4 a Olot. Però això ha estat una mica una excepció. I pràcticament no glaçat en lloc del Pirineu, alta muntanya, 2 graus positius a Núria i a Ull de Ter. Dia de sol, 4 núvols passatgers i sobretot la notícia, aquesta temperatura primaveral pràcticament d'octubre. Bé, dissabte, dia de sol, dia de 4 núvols aïllats i que es manté la temperatura alta tant de dia com de nit. Temperatures impròpies. Per aquesta època de l'any seguirem amb 8-10 graus per sobre la mitjana. Cap glaçada, ni a les valls ni a les muntanyes. Potser en alguna fondalada de la Cerdanya s'acostin als 0 graus, però tindrem també mínimes, novament, de 10 a 13 aproximadament i a l'interior al voltant de 5 a 8. Tot això amb un ambient primaveral. Dia de Nadal que ens portarà un temps totalment estable, totalment suau, primaveral, un dia més de màximes per sobre els 20 graus i puntualment 22-23, amb una nit que tampoc serà freda i algun banc de boira aïllat, però tampoc és una situació de molta boira. La setmana que ve, Sant Esteve començarà dilluns, també amb sol, pocs núvols i temperatures més altes del normal, aquesta suavitat sorprenent en aquestes dates de Nadal que pot continuar gran part de la setmana que ve, i a més sense pluja, sense borrasques ni nevades a la vista.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta informativa d'aquest divendres 23 de desembre de 2022. La millora de les façanes de la plaça Major d'Olot ha de permetre posar en joc el 30% dels pisos tancats que hi ha en aquest punt de la ciutat. Ho ha dit el regidor del barri Vell d'Olot, Estanis Vaireda, en el ple d'aquest dijous, on s'han aprovat les bases de les subvencions per la millora estètica dels immobles. Per l'equip de govern, aquesta actuació permetrà recuperar la centralitat de la plaça Major. L'oposició, en canvi, considera que no és prioritària. Ens porta tots els detalls l'Aniel Puigbert.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat de forma definitiva el Pla de Millora Urbana de la plaça Major, on s'hi inclou la remodelació de les façanes. Per tal d'incentivar el rentat de cara de la zona, l'Ajuntament ha decidit convocar unes subvencions a les que s'hi podran acollir els propietaris dels edificis. Aquestes ajudes, que poden cobrir fins al 90% del cost de la reforma, estan condicionades a una sèrie de compromisos que els titulars dels immobles hauran d'adquirir. El regidor de promoció econòmica és Estanis Vaireda.
També tenen com a objectiu posar en joc el mercat i posar a lloguer o a venda els habitatges de la plaça Major que no estan rehabilitats o que estan tancats, que són un 30%, i aquí doncs, es proposa que en el conveni d'acceptació de les subvencions doncs, acordem amb cada un dels propietaris les condicions i els terminis per fer la rehabilitació d'aquests habitatges buits. Els beneficiaris o les finques són 19, les que es podran obtenir fins a un 90% del cost de la rehabilitació.
Per l'oposició, la reforma de les façanes de la plaça Major no és una prioritat. La CUP tem que un cop aconseguides les subvencions no s'acabin de recuperar els habitatges que ara estan tancats. Per aquest motiu, el portaveu de la formació, Jordi Gasulla, fa aquesta proposta.
En el cas que en els següents 6 mesos, després d'acabar les obres, no s'estigui utilitzant aquest habitatge com a habitatge habitual, doncs que es rescindís la subvenció. En aquest cas, creiem que caldria considerar que la propietat estaria incomplint les condicions de la subvenció i que, per tant, hauria de retornar tornar aquest import que ha rebut.
Des del PSC, Josep Guix considera que abans d'arreglar les façanes de la plaça Major cal millorar voreres i passos de vianants.
Tenim una ciutat on les voreres estan, moltes voreres estan en estat deficitari. És a dir, hi ha gent gran que cau a les voreres. Per què? Perquè les arrels dels arbres han pujat el nivell de la vorera i la gent s'entrebanca i cau. O també hi ha voreres a la ciutat que no pots anar una mare amb un cotxet o un pare amb un cotxet perquè no poden passar per la vorera perquè és estreta. També tenim passos de piatons sense pintar i que a vegades això provoca molts problemes. És a dir, tenim una sèrie de coses molt més prioritàries en aquests moments a la ciutat que no arreglar les façanes de la plaça Major.
Esquerra Republicana també considera que les façanes de la plaça Major són secundàries. El seu portaveu, Josep Quintana, creu que cal prioritzar les polítiques d'habitatge a la zona.
Ens sembla que, tot i que sigui la plaça Major, la plaça dels Gegants, que és òbviament és la plaça especial per la ciutat, ens sembla que les façanes la darrera cosa que hauríem d'arranjar. I per tant hauríem de dedicar tots els diners possibles, com deia, a mobilitzar l'habitatge. Els recordem 544, si no recordo malament, 500 pisos buits que hi han i els que estan en mal estat. Per tant, igual que vam expressar l'altra vegada, nosaltres hi votarem en contra. Gràcies.
La millora de la plaça Major s'ha aprovat definitivament amb els vots de l'equip de govern, l'abstenció de la CUP i els vots en contra d'Esquerra i el PSC. Les obres començaran a principis de l'any que ve, tan bon punt es desmunti la pista de gel.
I d'una altra banda, l'estat de la plaça del Mig torna a aparèixer al ple de l'Ajuntament d'Olot. El regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, ha reconegut que el terra no està donant el resultat esperat i ho atribueix a les condicions d'humitat particulars de la plaça i a la variació de la pendent. Diu que no hi faran res fins a trobar una solució definitiva. Natàlia Moreno.
A preguntes de l'oposició, el regidor de Serveis Urbans ha dit que ni veïns, ni tècnics, ni arquitectes s'imaginaven que el paviment de la plaça donaria tants problemes. Conscient de que la solució provisional tampoc satisfà ningú, ha explicat que de moment no es pot fer res per canviar la situació.
Som conscients i crec que tothom doncs, que no ha acabat donant el resultat esperat. Estic segur doncs, quan els veïns se'ls va presentar el projecte i el van acabar validant per consens, no esperaven que generés aquestes problemàtiques, ni els comerços, ni el mateix ajuntament, ni diria més, ni tan sols el mateix arquitecte que la va pensar i dissenyar, ni tan sols quan s'estaven executant les obres. Ha donat uns resultats que no són els òptims o els que desitjaríem tots, sobretot en aquests mesos de fred més intens.
El regidor de Serveis Urbans ha detallat quins són els principals problemes que han provocat que la plaça del Mig a l'hivern sigui impracticable.
Quan ens arriben aquestes baixes temperatures, s'hi dona una condició que no es dona en altres punts de la ciutat, que hi ha una condensació important, hi ha una humitat important en aquest emplaçament. El pendent també ha canviat, el pendent de la plaça anterior amb el pendent actual de la plaça, i això genera doncs, una acumulació d'aigua que en altres moments no s'havia produït, i per tant doncs, aquí cal buscar una solució definitiva.
Des de l'oposició han suggerit la possibilitat de posar-hi un terra radiant que estigués connectat a la xarxa intel·ligent d'energia que hi ha al centre de la ciutat. Sellabona ha dit que és una opció que està sobre la taula, però que també presenta dificultats tècniques.
Aquesta s'ha estat estudiant, hi ha algunes dificultats afegides, algun dia en podem parlar juntament amb els tècnics, sobretot de la part constructiva que no veiem nosaltres, la que queda per sota d'aquesta superfície de gres, però també n'estem estudiant d'altres. Per tant, la voluntat, evidentment, d'aquest Ajuntament és que funcioni, sobretot que funcioni, i treballem en aquesta direcció per aconseguir-ho.
El regidor de Serveis Urbans ha afegit que des de l'Ajuntament no assumiran més riscos i, per tant, no hi faran res fins a trobar una solució definitiva que ofereixi garanties suficients.
Des de DAIFE estem treballant dia a dia per millorar la sostenibilitat mediambiental i la reducció de la nostra empremta de carboni. També treballem amb l'aplicació del nou impost sobre els envasos plàstics no reutilitzables. Per qualsevol consulta no dubteu en contactar-nos. Més informació a daife.com. DAIFE us desitja unes molt bones festes de Nadal.
Seguim amb més temes. Un home ingressa a presó a Olot després de cometre dos robatoris amb força en menys d'una setmana. El detingut compta amb diversos antecedents i el jutge n'ha decretat el seu ingrés a presó. Gerard Puigdemont.
A 3:45 de la matinada d'aquest dimecres, els Mossos d'Esquadra d'Olot van detenir un home de 20 anys amb múltiples antecedents per un presumpte delicte de robatori amb força a un establiment comercial del carrer Antoni Llopis d'Olot. Es va activar l'alarma i quan els agents de seguretat ciutadana van anar a comprovar els fets, el robatori s'havia consumat. L'autor havia accedit a l'interior trencant el vidre de l'aparador. Els policies van fer recerca pels voltants i van trobar primer un estoig i a uns 100 metres de la botiga un home. A l'identificar i fer comprovacions van localitzar en la seva possessió un punxó i una escarpa, objectes d'higiene personal provenents de la botiga i un mòbil del mateix comerç. També els agents van veure que l'home tenia restes de vidres trencats que coincideixen amb els de l'aparador a la jaqueta i els cabells. Davant d'aquests indicis van detenir l'home. El mateix home, el 17 de desembre, pels vols de les 2 de la matinada, va sostreure una cadena d'or a un home. La víctima va intentar recuperar la seva cadena i el detingut va agredir-lo. En concret, li va fer dues punxades amb un ganivet al braç, que la víctima havia interposat entre ells dos per defensar-se. El detingut ha passat a disposició judicial i el jutge ha decretat l'ingrés a presó.
I en la mateixa línia, en els successos, a la demarcació de Girona, un operatiu dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, en col·laboració amb les policies locals de Lloret de Mar i Vidreres, ha permès desmantellar un grup criminal que qualifiquen de perillós i que es dedicava a cultivar marihuana i a distribuir-la al centre d'Europa, a països com Alemanya, Polònia o França. Durant el dispositiu desplegat, els policies han desmantellat 7 cultius i han arrestat 11 presumptes traficants, entre ells el suposat líder de l'organització. En una de les entrades, el cap va obrir foc contra els agents amb un revòlver des de la finestra de casa seva. Un equip especial d'intervenció de la Policia Nacional el va haver de reduir. A banda de la pistola, també li van intervenir una escopeta retallada.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. La Guàrdia Urbana de Figueres torna a estar en peu de guerra. El col·lectiu va reprendre les negociacions amb el govern després del conflicte per les hores extres de l'acústica, però ara s'han trencat i anuncien noves mobilitzacions. El delegat del CIPFEPOL a les comarques gironines, Sergi Fernández, diu que la gota que ha fet vessar el got ha estat la intenció de l'equip de govern d'incloure la disponibilitat i l'urgència a les fitxes de la policia sense remunerar-les. Això, diu, s'hi suma que no s'han inclòs 3 noves fitxes que havien pactat i que se'ls ha exclòs de l'augment de remuneració per treballar festius i per nocturnitat, que sí que s'han aplicat en els treballadors esportius i de museus. L'Ajuntament de Girona prorrogarà el pressupost municipal de cara al 2023 a causa de la complexitat i les incerteses del moment. La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planes, ha assegurat que volen concentrar-se en executar els 10 milions d'euros dels fons Next Generation que ja s'han aprovat i els 20 milions en projectes que encara estan pendents de rebre el vistiplau. Per altra banda, Planes ha demanat a l'Estat i la Generalitat que augmentin les partides als consistoris per fer front al sobrecost de subministraments. La regidora ha afegit que l'Estat s'està fent d'or a costa seva i que volen que es tornin aquests diners. Una vintena de famílies del barri de Santa Eugènia de Girona han demanat mantenir el seu habitatge després que els hagin comunicat que la major part del bloc hagi anat a parar a mans de la Sareb. Els veïns estaven pagant el lloguer a una gestora des de fa anys, tot i que aquesta empresa s'havia donat de baixa durant el 2019 i al setembre van rebre la notificació de l'embargament de la propietat després de mesos d'impagaments. Ara els inquilins no saben què passarà amb els pisos i demanen a la Sareb que mantinguin els lloguers actuals. Una de les afectades és l'Ivet Chico.
Estem que no sabem què passarà amb nosaltres i voldríem a veure si no es fan fora i es poden fer un lloguer social o assequible, perquè són moltes famílies amb nens també. I, bueno, volem normalitat i un lloc on viure tranquil·lament.
Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca demanen a l'Ajuntament de Girona i a la Generalitat que s'involucrin més activament per defensar el dret a l'habitatge. La regió sanitària de Girona ha administrat 102.000 vacunes de segona dosi de record de la Covid-19. Això significa que un 50,4% dels majors de 60 anys que viuen a la regió han rebut el vaccí. Per altra banda, s'han administrat 105.000 dosis contra la grip a persones majors de 60 anys. Des de la regió sanitària de Girona es demana a la població que rebin la dosi de record per tal de millorar la immunitat contra la malaltia, ja que és la franja d'edat amb més vulnerabilitat vulnerabilitat davant el coronavirus. De fet, la regió sanitària de Girona està per sota de la mitjana catalana. La campanya de vacunació de les dosis de record va començar a finals de setembre i se centralitza als centres d'atenció primària. Tornem a casa nostra, la Garrotxa, en concret a Maià de Montcal, perquè els seus pastorets tornen després del parèntesi provocat per la pandèmia. Són especials perquè compten amb la col·laboració de tot el poble i, a més, fins i tot, s'hi poden veure nadons representant el Nen Jesús. És un dels més antics de la comarca, ja que hi ha testimonis gràfics que ja es feien abans de la Guerra Civil. Informa Pere Ubach.
Per Nadal, la representació dels pastorets és un dels actes més tradicionals. Els de Maià de Montcal tenen alguna cosa que els fa especials. Aquest any tornen el dia de Sant Esteve a les 6 de la tarda al casal del poble. És un acte que fa molt de poble. L'equip compta amb una vintena d'actors i una cosa que agrada molt al municipi és que les famílies amb el seu nadó intervinguin en la funció.
A Maià, doncs sempre he intentat ser el màxim de realistes. I aleshores, doncs, a l'hora de fer el Nen Jesús, si hi ha hagut un naixement al poble, doncs sempre els li diem als pares que a veure si els agradaria participar en els pastorets, juntament amb el seu fill o filla.
Els pastorets de Maià han anat evolucionant amb el pas del temps i la part musical ha guanyat pes dins de l'obra.
Aquí tenim una tècnica molt difícil. Quan vam començar al principi de tot, teníem molta música enregistrada i de mica en mica doncs, l'orquestra ha anat agafant com un repte i cada any han anat incorporant noves músiques i les han anat traient de la música gravada. Vull dir, ara realment gravat, només tenim la música de la dansa dels angelets, la dansa dels dimonis i els efectes especials. Tota la resta són tocat i cantat en directe.
La tradició ve de molt lluny. Hi ha fotos d'abans de la Guerra Civil en la que ja es podien veure en bato i en borrego al poble. Durant la dictadura no es van poder representar, però als anys 70 van recuperar-los, tot i que al cap de poc es van tornar a perdre. L'any 2008, l'equip actual va decidir reprendre'ls.
Sempre hem estat fent alguna cosa al poble relacionat amb els pastorets, i és una tradició que, bueno, que ja quan la vam engegar l'equip que estem fent ara actualment, doncs, bueno, no sé, ens va fer... Tots ens agradava molt, teníem records, i bueno, ostres, si ho fem i si els recuperem... I mira, doncs vam començar a fer-ho i vam tenir doncs, el suport de gent del poble que ha anat actuant.
Abans, els pastorets de Maià es basaven en la flor de Nadal. Quan van recuperar-los, tenien una versió pròpia dels pastorets. Però amb el temps van demanar a Banyoles si podien fer una adaptació dels seus, i és la que es podrà veure aquest any.
Abans dels esports, parlem també de les misses del Gall, que van donant pas a les misses del Pollet. Són les celebracions religioses de la vigília de Nadal que es traslladen al vespre per conciliació familiar i perquè els capellans que les oficien puguin arribar a totes les parròquies. La missa del Gall és una de les més importants del calendari litúrgic. Joel Tallant.
La Missa del Gall és la gran celebració d'aquests dies perquè la nit del 24 de desembre obre la porta a la commemoració de les festes de Nadal pròpiament dites. En molts punts són celebracions cantades i amb activitats especials que no es veuen durant la resta de l'any. A Sant Esteve, la Missa del Gall estarà presidida pel rector Pere Domènech al punt de la mitjanit.
Missa solemne, missa doncs, que contempla aquesta festivitat, que té d'una banda record històric i celebració actual. Jo crec que no s'ha de deslligar mai el fet que... Per què ha tingut tant ressò? L'ha tingut culturalment, l'ha tingut per tradició i l'ha tingut religiosament. Vull dir, hi ha una mica aquestes connexions.
En declaracions a la finestra d'Olot Televisió, mossèn Pere Domènech ha explicat que se'n diu la Missa del Gall, perquè segons les lectures va ser el primer animal que va presenciar el naixement de Jesús i ho va anunciar a tothom amb el seu càntic matinal. A banda d'aquesta, però, hi ha altres teories.
M'imagino que era per al cant del gall i inicialment era a la matinada i llavors passa a mitjanit, però el cant del gall l'associem, ho dic deduint, vull dir, tampoc...
Per lògica, no?
Sí, per lògica, perquè no que jo m'ho hagi estudiat ni ho sàpiga bé, Però dedueixo que la Missa del Gall era a la matinada i llavors quan passa a les 12 de la nit es continua dient la Missa del Gall.
En els últims anys la tradició ha canviat. Actualment és normal que la Missa del Gall es celebri més d'hora per facilitar l'afluència de les famílies amb infants. Per evitar confusions, les celebracions del 24 de desembre al vespre, que substitueixen la de la mitjanit, s'anomenen la Missa del Pollet. Per exemple, a les Preses aquest any es celebra a les 7 de la tarda, a 2:15 a Sant Joan les Fonts o a Ridaura a les 10. Precisament en aquest municipi hi ha l'al·licient del pastor de Ridaura que apareix amb un moltó guarnit per l'ocasió.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Avui a la carpeta esportiva les dues rodes són les grans protagonistes. Parlem de la Terra de Remences, que engega una nova edició amb una pujada de preus com a principal novetat. La prova que any rere any aplega una gran multitud de ciclistes ja obert inscripcions. Hi haurà els dos habituals recorreguts, la prova curta de 100 km i la prova llarga de 175.
Des d'aquest mes la gent que vulgui ja pot apuntar-se a una de les proves més multitudinàries i tradicionals de la Garrotxa. Es tracta de la 26a edició de la Terra de Remences, una prova organitzada pel Club Ciclista Basc, que aquest any ha canviat en la seva organització. Ho ha hagut de fer degut a la mort del que era un dels fundadors i director de la cursa, Toni Fite, que va morir als 71 anys el 17 de maig d'aquest 2022. Una pèrdua que ha provocat que la preparació d'aquesta edició canviés mínimament. Ho explica un dels membres de la comissió de la Terra de Remences, Jordi Coll.
Estem tristos perquè ens han quedat orfes de la persona que ho portava tota la vida, i que n'era l'ànima, i bueno, ara ens ha tocat doncs, agafar tots els membres que estaven més a l'ombra de la comissió i repartir-nos les feines i entre tots.
Aquest any la Terra de Remences constarà de dos recorreguts. Per un costat, la prova curta de 100 km, que passarà per Ripoll i consta d'un desnivell positiu de 1.280 metres. Per altra banda, hi ha el recorregut llarg de 175 km, que pujarà per Oracons i farà la volta per l'Esquirol. Aquest tram té un desnivell positiu de 2.600 metres. No obstant, una de les novetats respecte a altres anys és que el preu de la cursa ha augmentat de forma provocada.
Sí que n'hi ha una que és important, que és que aquest any el preu ha augmentat de forma una mica provocada, perquè les edicions que hem passat doncs, no estaven donant els resultats que estàvem esperant, no per beneficiar-nos, perquè som una entitat sense ànim de lucres, però sí per aconseguir doncs, de no perdre diners. No? Nosaltres tots els beneficis que tenim els destinem a entitats socials i benèfiques, i al final el que ens tocava era tirar de fons, que clar, això no ho volem. Nosaltres el que volem és seguir fent la marxa i poder-la seguir fent durant molt de temps.
Des de l'organització de la Terra de Remences destaquen que una de les coses per les quals aquesta prova és especial és perquè està organitzada per una associació sense ànim de lucre que destina tots els fons recollits a entitats socials. Des d'aquest mes les inscripcions ja estan obertes i s'espera que, tot i l'increment de preus, hi hagi una gran quantitat de participants. Aquesta edició se celebrarà el pròxim 14 de maig del 2023 amb sortida del carrer Ample d'en Bas.
I també avui parlarem del nou clínic del Club Bàsquet Olot. El tècnic del Fuenlabrada, Josep Maria Reventós, ha dirigit aquesta setmana una formació tècnica i pràctica basada en l'atac i els sistemes ofensius que a dia d'avui s'estilen al bàsquet europeu. Aquest tipus d'iniciatives són un plus pels esportistes del Club Bàsquet Olot. Ens porta els detalls l'Eduard Llinàs.
Josep Maria Reventós ha dirigit el Fuenlabrada com a primer entrenador durant més d'un any i al llarg de 6 temporades com a ajudant. Aquesta experiència a l'ACB, combinada amb equips leve en categories de formació, va atraure desenes de persones al clínic que va impartir a Olot. En una sessió formativa organitzada un cop més pel Club Bàsquet Olot, el tècnic va proposar diferents opcions d'atac. En un bàsquet actual, on agafen importància aspectes com la versatilitat dels jugadors interiors i l'alçada en els que juguen per fora, entre d'altres, van ser bons consells per als nois i noies.
Jo en formació tot ho és positiu. Jo penso que en formació doncs, ho han d'aprendre tot, perquè quan arribin a dalt estiguin formats de tot, perquè si arribes a dalt i no saps canviar en defensa, malament rai, a l'entrenador se'ls enfadarà.
Reventós va valorar molt positivament aquest tipus d'iniciatives que tiren davant el Club Bàsquet Olot, va elogiar el nivell dels tècnics catalans i va recordar la importància de la formació continuada.
Una importància vital arreu, no? Aleshores, jo penso que hi ha moltes vegades que va una mica mal enfocada, però bueno, jo penso que tampoc es disposa de moltes instal·lacions, de moltes hores per treballar, llavors també es fa una mica difícil. De tota manera, quan es tenen eines, jo penso que som un país on tenim els millors entrenadors que hi ha a Europa seguríssim, i bueno, jo penso que tot, tot tirarà endavant i és molt important que quan els nanos tinguin 18 o 19 anys sàpiguen fer de tot perquè els entrenadors de dalt puguin gaudir d'ells.
Josep Maria Reventós va impartir el clínic davant de l'atenta mirada de jugadors i entrenadors en una sessió gratuïta i oberta al públic.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest divendres 23 de desembre de 2022. Seguim connectats a través dels serveis informatius i a radiolot.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.